Dos quarts d'onze del matí, és el moment del tema del dia, de l'entrevista del dia. Avui sentirem una conversa que vam mantenir la setmana passada amb el sociòleg Salvador Cardús, que visita aquesta setmana, avui mateix, a dos quarts de vuit del vespre, al restaurant El Mesón, amb una nova tertúlia amb amics. Ho farem en una ponència que es titula El País que farem. Vam parlar amb ell sobre aquest tema, sobre aquesta ponència, i també vam tenir temps d'analitzar breument el que pensaven que podria passar en aquestes eleccions europees que van tenir lloc aquest diumenge, ahir mateix. Per tant, una conversa gravada, però amb temes de molta actualitat i mirant cap al futur, mirant precisament cap al 9 de novembre. Salvador Cardús, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Un plaer poder parlar amb vostè.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
El títol d'aquesta xerrada, d'aquesta tertúlia amb amics que oferirà el restaurant El Mesón, aquest mateix dilluns, a les 7:30 de la tarda, dos quarts de vuit, és El País que farem. I deixi'm preguntar-li, quin país farem?
Home, farem un país fantàstic, perquè per això estem posats en aquest embolic tan enorme. A veure, del que es tracta és de reflexionar sobre què és el que ens ha portat en aquesta situació, aquesta voluntat d'expressió de la pròpia sobirania, primer per decidir quin és el nostre futur, però naturalment perquè una majoria de gent el que volem és decidir-ho, però decidir-ho en el sentit de poder tenir un estat propi, de ser un estat independent. Què és el que ens hi ha portat i sobre quines bases volem construir aquest nou país que diem, en fi, que tampoc són res que no sigui esperable, una democràcia més sòlida, més consistent, que tenim l'impressió que en el marc espanyol no hi ha manera de poder assolir, uns nivells de benestar i prosperitat social que com a país tenim capacitat d'aconseguir i que Espanya impedeix que es pugui manifestar amb tota la seva potència, la possibilitat de tenir veu al món, que és un... diguem, tenim coses a explicar al món, fins ara no hem pogut fer-ho i a partir d'ara ho podríem fer en les seves diferents institucions, i també, per què no, per aconseguir una millor relació amb els nostres veïns espanyols, amb els quals ens vinculen moltes coses, però que en el model actual de relació queda clar que no ens permet sortir d'aquesta situació de conflicte i desconfiança permanent.
Jo volia parlar molt amb vostè sobre aquesta relació entre l'estat espanyol i Catalunya. El primer de tot, una pregunta que és un clàssic. El 9 de novembre es podrà votar?
Sí, no? Estem per aconseguir-ho, diguem. Quan un comença una ascensió amb un cim, la comença perquè compta que l'acabarà. No comences a pujar un cim dient ui, 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 quin mal temps, però les botes que porto no sé si m'aguantaran, no estic prou entrenat, és a dir, així sí que no s'arriba al cim. Nosaltres ara estem en aquesta posició. Hem començat una escalada, hem començat una ascensió, un cim que és complicat, que dir que és fàcil o que fa baixada és mentir, és un cim que té la seva complexitat i que l'assolirem en la mesura que siguem capaços de mantenir el ritme, la força i sobretot la convicció moral de que hi arribarem. Per tant, per mi sí, diguem, i si hi hagués algun impediment, si a mig camí ens trenquéssim la cama, doncs ja en parlarem, però no puc començar a fer el camí pensant que me la trencaré.
Clar, en aquest sentit, potser el que més inquieta és l'actitud i les accions que pugui emprendre l'estat espanyol. Clar, creu que aquesta actitud, almenys la campanya que s'està fent ara, una campanya potser molt en negatiu, si la comparem, per exemple, la que fa l'estat britànic, l'estat de Gran Bretanya, en referència al referèndum que està promovent ara mateix Escòcia a favor de la seva independència. Una actitud molt diferent. Creu que això podria canviar el que queda d'any?
Home, no ho veig, de moment no en veig cap indici, és a dir, efectivament els únics arguments que ens saben donar perquè desistim d'aquesta ascensió és dir que passarem gana, que ens enviaran a l'estratosfera, és a dir, sempre són arguments amb negatius, ningú no ens diu creu-vos aquí que ja us farem un lloc més confortable, confortable o que us trobarem a faltar. Diguem, el que fan és amenaçar, i de moment les amenaces donen l'impressió, pel que es veu a les enquestes, que més que no pas produir diguem, gent que abandoni el propòsit, més aviat sembla que n'hi afegeix. D'aquí al mes de novembre jo tinc més aviat l'impressió contrària, és a dir, que encara serà un tipus de campanya més negatiu, més agressiva, més amb voluntat dissuasòria, però diguem, això forma part de les dificultats de l'ascensió. Diguem, ja, per dir-ho així, no ho veig com una cosa externa, sinó com forma part de l'orografia del terreny. És una pedrera, hi ha moltes pedres, hi ha moltes roques, i hem de saber resistir aquest tipus de amenaces, que d'altra banda sabem que són falses, diguem, que simplement són per impedir que nosaltres arribem al capdamunt.
Clar, però cadascuna d'aquestes amenaces, i dic cadascuna sent optimista, crea un independentista més. Vaja, almenys aquesta és la sensació.
Sí, de moment sembla que és així. És a dir, que això és el que és més difícil d'entendre, és com ells no veuen que aquest tipus d'argumentació no funciona. Però probablement no ho veuen perquè no ho poden veure, perquè això s'explica, no... explica el mateix origen del problema, la mateixa causa de per què alguns volem la independència, i és perquè aquesta incapacitat que ha demostrat Espanya per entendre el valor que té la diversitat cultural, per entendre que cada territori, cada nació en aquest cas, tenia unes ambicions pròpies i un camí propi que es podria haver fet dins d'una Espanya diversa, però no dins d'una Espanya amb voluntat homogeneïtzadora. I aquestes mateixes raons de fons són les que ara expliquen la reacció en negatiu i la seva incapacitat de formular-ho d'una altra manera. Però jo crec que, en fi, aquí la gran pregunta és si, a més d'amenaçar i de fer-nos, de voler-nos fer por, si és que es veuen amb cor de fer alguna cosa més, diguem, algun tipus d'acció de l'estil, jo què sé, de retirar les urnes o d'això que alguns en diuen suspendre l'autonomia, i jo francament tinc l'impressió que no passaran de l'amenaça.
Clar, és que de fet la relació entre Espanya i Catalunya mai ha estat fàcil, això és una evidència, i sempre ens marquem el 1714 com una data clau per entendre què passa ara. Però vostè, amb l'historiador Jaume Sobrequés, està preparant ara un document, un arxiu en què confirma que aquesta animadversió d'Espanya contra Catalunya ja ve d'abans. És una cosa, ja, diguem, no són 300 anys, sinó que són més anys de mala relació i potser d'una voluntat, com alguna cop ha expressat vostè, d'aquesta voluntat d'Espanya, diguem-ho finament, de fer la guitza a Catalunya.
A veure, jo crec que hi ha moltes raons per pensar que la realitat política espanyola fos com on haguem de dir, com n'haguem de dir, ja va entrar en competència amb la realitat política catalana. Dic realitat perquè és veritat que no podem parlar d'estats en segons quins moments, no? Però que ja hi ha clarament una animadversió a partir del segle XV, i no cal dir el segle XVI i XVII, amb documents molt explícits sobre com s'aconsellaven al rei perquè s'acabés amb el règim polític català i amb les pròpies lleis de Catalunya, i naturalment això s'acaba amb el que ara estem celebrant d'aquests 300 anys o commemorant d'aquests 300 anys del 1714, però els antecedents són molts i molt nombrosos i molt explícits. I aquesta ha estat sempre una mala relació, perquè Espanya no s'ha sabut pensar ella mateixa com una realitat diversa, sinó, jo què sé, a vegades s'ha dit, potser simplificant una mica, però que s'ha pensat ella mateixa més com un poble de conqueridors que una altra cosa, no? I això s'ha fet que no acabéssim d'encaixar mai, però bueno, jo crec que el que podrem fer és precisament refer les bones relacions amb Espanya a partir d'una relació d'igual a igual quan siguem independents. Llavors, finalment, podrem resoldre el contenciós que arrosseguem de fa tant temps.
Sí, de fet, miri, si mirem una miqueta més a prop pel que fa sobretot a part seva, i parlant d'aquest enfrontament entre Catalunya i Espanya, si mirem a finals de l'any passat, a finals de 2013, vostè va ser un dels conferenciants del Simposi Catalunya contra Espanya, i déu-n'hi-do, quin embolic, quin rebombori es va muntar amb tot plegat.
Sí. El Simposi era Espanya contra Catalunya, perquè si una cosa, jo crec que, en fi, no és una qüestió, diguem, de tots bons i tots dolents, però si bé és veritat que per part de l'Estat espanyol, per part d'Espanya, hi ha hagut animadversió contra Catalunya i contra les seves institucions i contra la diversitat que portava incorporada, i diguem, això és d'una manera sistemàtica i constant, en canvi no seria cert dir que això també es produeix per part de l'altra banda, i particularment ara, que és del que podem o del que jo puc parlar amb més coneixement de causa, si alguna cosa ha permès que l'independentisme creixés com ha crescut, i més que l'independentisme, aquesta voluntat d'independència, ha estat precisament perquè ha estat molt poc o gens antiespanyol, molt poc antiespanyolista, perquè si hagués sigut antiespanyolista, una bona part de la població catalana no s'hi hauria pogut sentir còmode en aquesta expectativa d'una Catalunya independent. Però com que no ho fem contra Espanya, diguem, ja hem renunciat a seguir-nos barallant amb els veïns, ara el que volem és, diguem, fer la nostra pròpia vida, i a partir d'aquí reconstruir tots els llaços i tots els ponts que diuen que volen reconstruir, doncs això es permet que hi hagi molta gent que es pugui incorporar en aquesta esperança d'independència.
Sí, sembla que canviem una mica de tema, però no massa, sí. I és que vostè participa activament del procés sobiranista, ja que és membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, que assessora directament el president Artur Mas en tot aquest procés. Deixi'm que li pregunti, exactament vostè quina tasca està fent dins d'aquest Consell?
El Consell, que ens reunim de manera continuada cada setmana per tal de poder tenir, abans de l'estiu, poder tenir els 18 informes acabats, sí. El que fem és, cada cop que arriba un informe nou, que és constantment, perquè 18 informes en són molts, en portem ja, pràcticament en tenim 6 de presentats, 6 més de pràcticament acabats, i 6 més en marxa, però això és el que fem més tots a partir de les nostres pròpies competències, perquè hi ha gent de diferents formacions, hi ha economistes, hi ha juristes, hi ha politòlegs, hi ha gent com jo que ens dediquem a la sociologia. El que fem és analitzar aquests documents i mirar de què siguin el més útils per una banda, els més rigorosos per l'altra, per tal que puguin representar realment un ajut pel govern, però també, i aquest era el propòsit amb què es va crear aquest Consell, que també siguin una bona base d'informació perquè els ciutadans de Catalunya puguin prendre una decisió el més informats possibles i que sàpiguen exactament quines són les dificultats del procés, quins són els desafiaments que caldrà superar, perquè vegin, perquè es pugui avaluar bé la naturalesa d'aquest procés, i en el moment en què puguem anar a votar, doncs es pugui prendre una decisió el més informada possible. Per tant, no és, per dir-ho així, un consell a favor de la independència, en cap sentit. És un consell tècnic que el que vol fer és estudiar amb la màxima precisió quina és la naturalesa del desafiament i quines serien les exigències en cas de que els catalans optessin, es decantessin per un sí a la independència, quina mena d'accions s'haurien d'emprendre o quina mena de decisions s'haurien de caràcter polític o d'estructures s'haurien de crear per tal de que aquest procés acabés amb, amb èxit.
Potser això marca una mica la diferència entre el que és un somni i el que potser realment és, que estem tocant de peus a terra amb tot plegat.
Sí, jo crec que estem tocant de peus a terra, diguem, ja fa, jo crec que sí, que no fem volar coloms, estem tocant de peus a terra, som conscients de quina és la magnitud del desafiament i les dificultats que comporta, però diguem, l'ambició d'un país nou, l'ambició de fer un país molt més, diguem, que funcioni bé, és una ambició molt gran, molt estimulant, i jo crec que això és el que fa que tanta gent s'hi senti atreta. Ara aquests dies estem veient la història aquesta dels canals de la TDT, primer han suprimit uns de privats, ara sembla que podria tocar. Això és el que no pot ser, és dir, que un país avançat no sigui capaç de planificar amb racionalitat i eficiència al seu futur. És a dir, que prengui decisions sobre com ens passem a la TDT, que llavors vulgui dir que cada dos anys s'hagin de tornar a instal·lar les antenes, o que les empreses que han decidit obrir canals es vegin obligats a tancar-los, perquè tot això té uns costos enormes, o que una política de desenvolupament d'un canal públic com TV3 no tingui garantit si podrà mantenir les seves estratègies d'innovació tecnològica o de presència en el mercat. És a dir, això no és seriós, però això és, ara parlem d'aquest exemple, però és que en podríem posar un darrere l'altre. Aquí canvien les regles de joc cada dos per tres. Dic, això no és un país seriós. Nosaltres voldríem viure en un país seriós on poguéssim, diguem, la prosperitat d'aquest país fos la que es correspon amb la capacitat que tenim de fer-lo prosperar, que és molta.
I tant. Altres forces que donen ales a aquest procés, és que hi ha moltíssimes entitats i institucions que hi participen, que fan possible que tot això sigui cada cop més una realitat, són, per exemple, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium. De fet, jo li volia plantejar dos noms sobre la taula, Carme Forcadell i Muriel Casals. Com les veu ara mateix?
Doncs fantàstiques, perquè jo crec que expressen moltes coses, diguem, però diguem, no només la força del que tenen darrere, que són organitzacions d'una banda molt diferents, perquè Òmnium és una organització amb molta tradició i més centrada en el que és el desenvolupament cultural del país, i ara diguem, convocada també a un compromís nacional més explícit, més políticament explícit, i per l'altre, doncs, una organització que el que ha fet és sumar moltes iniciatives que ja existien i saber-les coordinar i saber-les posar d'acord en un moment d'un desafiament gran, no? Per tant, des d'aquesta diferència d'una organització i l'altra, totes dues estan en una molt bona posició i mostrant una gran capacitat de funcionar. Però el que volia destacar, més a més de tot això, és que siguin precisament dues dones els que estan al davant d'aquestes organitzacions, perquè una de les coses que ha fet que la voluntat d'independència tingués l'èxit que té i tingués el suport de més de la meitat de la població, de bastant més de la meitat de la població, és que és un moviment, diguem, més pensat en termes constructius, propositius, més buscant un més gran benestar del país, que no pas formulat en termes, diguem, negatius, antiespanyols o contra Espanya. I jo crec que aquesta dimensió, podríem dir, constructiva, aquesta preocupació pel benestar, tant la Muriel Casals com la Carme Forcadell l'expressen amb molta claredat, i en aquest sentit és una gran sort que siguin elles les que estiguin al davant.
Hem de dir que aquesta entrevista, ho hem comentat al principi, és una entrevista que la vam gravar bé uns dies abans de les eleccions europees, però no voldria deixar passar per alt un tema d'aquesta importància. I bé, més que centrar-nos en qui guanyarà, qui no guanyarà, a aquestes hores ja sabrem qui ha guanyat i qui no ha guanyat. Jo el que voldria preguntar-li sobre aquesta crida que han fet els partits polítics a la participació, i és que ja se sap que les eleccions europees no acostumen a aglutinar molta gent a les urnes, però vaja, en tot cas, vostè com ho veu tot plegat? Per què creu que passa això? Per què la gent no li importa tant a Europa com, per exemple, l'àmbit municipal o bé de país?
Jo crec que els ciutadans no tenim tota la consciència de la importància que té el fet de ser a Europa i de tenir la sort de formar-ne part, entre altres coses perquè durant diguem, entre elecció i elecció, en lloc de treballar per fer clar aquesta dimensió positiva de la realitat europea, més aviat s'aprofita per donar a Europa, donar-li la culpa de tots els nostres mals. És a dir, que com que Europa queda una mica més lluny que el municipi, que la comunitat autònoma i que l'Estat, és molt fàcil que davant doncs, de qualsevol dificultat es tendeixi a traspassar la responsabilitat cap a nivells més alts i, per tant, que diguem, de manera irresponsable es vagi creant una percepció negativa del que és Europa, i això ha passat de manera molt marcada durant aquest període de crisi econòmica en la qual, esclar, ha estat molt fàcil donar la culpa de les retallades o dels canvis en la legislació laboral o que sigui Europa, no? Hi ha algunes campanyes que encara insisteixen, hi ha campanyes en aquests moments d'alguns partits que més aviat semblen encara campanyes anti-europees, no? Europa diu que retallem aquí, Europa diu que retallem allà, Europa diu que no sé què, és a dir, clar, si llavors et demanen que vagis a participar en un organisme on, del qual només saps dir que ho fa tot malament, ja es veu que això no pot anar massa bé. Des del meu punt de vista, és tot el contrari. Europa és un marc de protecció que ens ha estalviat, diguem, que la crisi no fos encara més bèsties i que no haguéssim quedat aïllats i que haguéssim hagut de sofrir una patacada, diguem, molt més gran de la que ja hem viscut. Penso que Europa és una garantia per les nostres aspiracions democràtiques, i en particular en el nostre cas per la nostra voluntat de sobirania. Hi ha coses que dins d'Europa Espanya no les podrà fer, afortunadament, i a mi el que m'agradaria és que Catalunya fos cada vegada més Europa, que tingués un sistema educatiu més semblant als europeus i una consciència democràtica més semblant a l'europea i fins i tot uns horaris més semblants als europeus, i per tant, ostres, sap greu que no sapiguem veure la transcendència que té per nosaltres i la fortuna que tenim de ser dins Europa.
Sí, de fet, això que deia dels horaris, vostè està dins del grup promotor d'aquesta iniciativa, sí. Ara és l'hora, promoguda pel Fabián Mohedano. Vaja, amb tot plegat, uns horaris més europeus, això ens ajudaria, diguem, a funcionar millor com a país, també.
Esclar, és que ens ajudaria a tenir més salut, perquè a vegades només veiem les dimensions aquestes més econòmiques, però és una qüestió de salut, és una qüestió de qualitat educativa que té a veure amb el descans i amb una bona organització horària, amb una més alta capacitat de vida cultural, d'expressió cultural, perquè ara quan arribem al vespre a casa, a les hores que arribem és que ja no hi ha temps ni per escoltar música ni per llegir, ni per llegir llibres, diguem, i perquè hi hagi una vida cultural activa, doncs un ha de poder plegar mitja tarda i tenir temps llavors de tenir això, sobretot temps de lliure disposició personal, que aquest és l'objectiu principal. I a més, aquests horaris que tenim són els que expliquen en molt bona part segons quins nivells, uns nivells de desigualtat social gravíssims. Jo crec que la transformació d'aquests horaris ens permetria una millora en tots els terrenys i també, naturalment, en el món de l'economia, una més gran productivitat. Aquest és un país amb unes taxes de productivitat molt baixes i, en canvi, dels que treballem més hores al dia. I una cosa i l'altra estan realment relacionades.
També permetin dir-li que això, plantejar-lo bé, però portar-ho a terme és una feinada, eh?
Sí, sí, però ho farem. Tenim 3 anys, de fet 2 anys i mig, perquè ens hem proposat que això ho aconseguirem en 3 anys, i en portem mig de gastat, vol dir que ens en queden 2 i mig per aconseguir-ho. És un canvi que podríem dir-ne sistèmic, és a dir, s'ha de canviar tot alhora, no es pot canviar només els horaris d'escola o només els horaris de la televisió, sinó que tot això ha d'anar coordinat també amb els canvis en el mateix, en la mateixa organització, doncs, comercial i laboral. Però jo crec que ha arribat un moment que sabem que això és fonamental i no cal tampoc, no estem inventant res de nou. Això és el que passa a l'Europa civilitzada, fins i tot el que passa a Itàlia i Portugal, que són països en la, de la nostra mateixa, diguem, del nostre mateix món climatològic, perquè hi ha gent que es pensa que això tenim horaris perquè aquí fa més sol. Fins i tot a Portugal o a Itàlia tenen horaris ben organitzats i l'únic que hem de fer és saber copiar el millor de tothom.
D'això es tracta. Molts reptes de futur, tant per Catalunya com per Europa i fins i tot per a Espanya. Els hem comentat avui amb en Salvador Cardús, sociòleg, que avui serà, aquest dilluns, serà al restaurant El Mesón, en aquesta tertúlia amb amics a 8:15 de la tarda. Senyor Cardús, un plaer haver pogut parlar amb vostè i espero que gaudeixi moltíssim de la visita a Sant Cugat.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I això és tot, ara un parell d'anuncis i després del butlletí horari tornem amb la tertúlia esportiva i amb l'espai de psicologia. Avui la 10ª no s'escapa d'aquí del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Fins ara.